Pregó. Discurs pronunciat en públic amb motiu d'una festa o celebració, sovint per obrir-la de forma oficial i convidar la gent a participar-hi. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Ja avui fem el que fem, l'Elisenda Roca. Bona tarda.
M'agrada la teva sintonia.
És per ballar.
És que m'agrada molt.
Aquest estiu sonarà a les millors discoteques.
És que t'agafa te puja l'ànim aquesta hora, que és una hora que has dinat, el bioritme baixa, tens ganes de migdiada. No et pots perdre la tarda. És així.
Ens fa una promo cada setmana, l'Elisenda.
Però fantàstica. És que és així. Bam, 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 bam. I t'agafa... Mira, és que t'agafa una cosa de ritme. Sí, és veritat.
L'Òscar Fernández es queda també perquè aquesta hora que ja ha acabat el programa li va bé una mica d'energia per acabar d'encarar el dia. Òscar Fernández, com estàs?
Bona tarda. Sí, jo el dinar ja no sé ni on el tinc. Vull dir, el dit gros del peu. Per tant, jo ara ja, això que deia la Elisenda, després de dinar, no, jo ja gairebé vaig a buscar el berenar. Ja,
però tu et creus, t'estava escoltant, tu creus això que t'han dit el Riquelme i el Florentino? El que tot està el peix més venut.
Bueno, però ja han dit que el 80, que tot allò que no sigui més del... més del 85% a favor de Florentino és un fracàs per Florentino, han dit. Ja. Dic que ja és una mica això, no? Ara, també és veritat que jo crec que s'hi ha hagut de remengar més del que ell es pensava. No crec que ell es pensés que tingués ni tan sol rival.
Ja, tots dos diuen mentides. Són cap tants milions per un jugador que no diu quin, l'altre el Haaland, no? Els d'allà dient que va.
Són unes eleccions d'un club de futbol. Si no hi ha mentides i coses rares, no són unes eleccions.
Però no estaven acostumats, aquesta gent, a la democràcia. Però portaven 20 anys allò de... No?
El que no és normal, o sigui, sí que és normal que les eleccions d'un club de futbol hi hagi mentides d'aquestes. Ara que les entrevistes es facin a l'Hormiguero i a Horizonte, això sí que no ho havien vist venir.
Que fort.
Només ha faltat la tarda. De Catalunya Ràdio, un Enrique Riquelme aquí a la tarda o un Florentino, imagina't.
Clar, però tu no ens dic Iker Casillas ni tens formigues que surten d'aquí davant, tens una poca de cabrianes.
No, Iker Jiménez. Tampoc és Iker Casillas.
Tu, Òscar, qui preferiries ser? Iker Casillas o Iker Jiménez?
Per l'amor de Déu.
Un dia no ho sé, susto muerte.
Florentino Pérez o Florentino Fernández?
Un dia no ho sé.
Susto muerte.
I tu?
Jo, Florentino Pérez i Iker Casillas.
Sí?
Perquè sóc molt del Madrid. És divendres, 5 de juny, i estem pendents de tot això. Mantenen el pols.
El Departament d'Educació admet un 30% de participació a la vaga d'avui de mestres i professors. La USTEC eleva la xifra al 80%. En tot cas, és un seguiment similar al de les últimes grans aturades al sector, l'endemà del no dels docents al preacord amb el departament.
I ara les biblioteques també.
Sí, avui han començat una vaga indefinida cada divendres i dissabte per demanar més recursos i més personal. Ho fan ara, que a més alguns alumnes estan molt pendents de la selectivitat la setmana que ve i, per tant, molts d'ells utilitzaven les biblioteques per anar a estudiar.
No en tenia ni idea.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que mai ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE. Aquest migdia, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat les reunions de Leire Díez a la Fiscalia General de l'Estat. A més, la Fiscalia demana que s'interrogui Cristina Narbona, presidenta del PSOE, com a testimoni i, per tant, obligada a dir la veritat.
Incendi a Santa Perpètua de Mogoda.
Sí, els bombers treballen amb 14 dotacions en un foc en una nau industrial en aquest municipi. El fum és visible des de molts punts de l'entorn, especialment des de les autopistes AP7 i C59.
I als esports, mentre esperem el Mundial, tenim la recta final a les eleccions del Madrid.
Sí, acabem de parlar al Catalunya migdia. El final de campanya està sent d'allò més distret, això, però el dia en què la penya juga el pas als quarts de final de la Lliga ACB contra el Baskonia.
I aquesta tarda de què estarem pendents?
Doncs estarem enganxats del tot costa, especial des del Primavera Sound, tot un clàssic ja del Jordi Costa i la Sònia Germà, aquestes dates a Catalunya Ràdio.
Quants grups creus que se saben entre els dos?
No, però el Costa fa números cada dia un programa ICAT, eh?
Ho sé.
Encertant, els grups que li va posar en el Salvapó, el seu tècnic. Sí. Ell ho prova. Escolta'm, no li treguis la il·lusió.
No, escolta, són els experts.
A tot això, el Primavera Sound, per cert, retornarà l'import de les entrades de dia als assistents d'ahir, perquè va haver de cancel·lar concerts, com el de Massive Attack o Bad Gyal, per culpa de la pluja i el vent que hi va haver ahir a la zona de Barcelona.
Doncs això és el que vigilarem aquesta tarda, ho explicarem a Catalunya Ràdio, amb el Costa i la Germà, i altres que tinc segur que també. Òscar, bon cap de setmana.
Igualment. Adéu.
4:04, 4:05, i s'acosta ja l'estiu, tot i que avui fa un dia d'aquests una mica estrany a Barcelona, però l'estiu es va acostant. Arriben les primeres festes majors i, per tant, comença l'època dels pregons.
Amics i senyors tutti quanti. He vingut per dir un pregó i el que migri que s'aguanti perquè sempre tinc raó. Aquest poble que em contempla... Aquest poble que em contempla... Aquest poble que em contempla... Dolçament agermanat... I que sempre fa bondat, que si no me l'aniria... Està avui de festa gran perquè Santa Rosalia.
Santa Rosalia. Aquest és el famós pregó de la Trinca. Avui ens hem fixat en un cas curiós, el de Badia del Vallès. Judit Pastor, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Francesc Garriga.
És que se m'ha queixat a dalt abans, que diu que no la saludo algun
dia. Ja dies, algun dia t'ho
oblides.
Diu
que no la saludo.
No passa res.
M'ha acusat de considerar-la un moble.
Oh! És la forma carinyosa de dir-te que estàs tan acostumat a veure'm. I això és bon senyal, Francesc Garriga, perquè vol dir que ja som com una família.
Yeah.
A vegades ni t'adones que sóc al teu costat, però no passa res perquè t'estimem igual.
Els encarregats de fer el pregó a Badia del Vallès no seran actors, ni cantants, ni cares conegudes, ni mobles. Seran dos jutges. Un jutge del Tribunal Suprem i un jutge del Tribunal Constitucional.
Okay. És ben curiós, exacte, Caso Cerrado. S'ha anunciat aquesta setmana són Sebastián Moralo Gallego, que és magistrat del Suprem.
I... És nom de jutge o d'àrbitre de primera divisió?
També. Certament.
A les ordres de Moralo Gallego.
Sí. Jo crec que l'altre, déu-n'hi-do, també va pel mateix camí, José María Macías Castaño.
Macías Castaño, del Col·legi Aragonès.
Sí. Tots dos són veïns de Badia del Vallès i seran els encarregats de fer el pregó divendres vinent, dia 12, segons l'Ajuntament. Tots dos són exemple de com persones de famílies humils han aconseguit més oportunitats de futur gràcies al seu esforç i gràcies també als serveis públics, allò que en diem l'ascensor social.
Amb Sergi Busquets.
Exacte, Sergi Busquets.
Eh?
Exacte. Veïns il·lustres de Badia, com tu deies ara, Elisenda, Sergi Busquets, també el Mago Pop,
sí.
O la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que, tot i que va néixer a Madrid, la consellera, va passar anys a Badia i, de fet, en va ser alcaldessa fins al 2024.
Oi, que nostrat que estem.
Clar, avui és dia de festa major, ja comença.
Gràcies.
A les 9 del matí, ballada de sardanes a la plaça de la Vila, amb la copla de la Bisbal de l'Empordà.
Montserrat!
A les 11 del matí, xocolatada popular i xaranga a càrrec del grup dels minyons escoltes de la població. A les 12, l'alcalde fa una recepció oficial a l'Ajuntament. I a la 1, el pregó municipal, a càrrec de l'Hisenda Roca. N'has fet mai cap de pregó?
Sí, i tant.
T'agrada fer pregons?
Mira, el que més em va emocionar va ser el pregó que vaig fer a la vila que em va veure créixer, que és Gràcia.
Visca Gràcia!
Visca!
Ah!
Ho sabíeu?
L'hem trobat, hem fet una mica de recerca.
Que comenci la festa major Visca Gràcia. Com ha de ser un bon pregó? Què creus que s'ha de fer en un pregó?
Preparar-te'l. Perquè si no et pots emocionar... Sí, a més jo tenia uns manifestants, amb raó, que es manifestaven, no recordo, per la sequera...
Sempre hi ha temes per
manifestar. Sempre hi ha alguna cosa.
I, ostres, va ser com tornar a les arrels. Em va emocionar molt, me'l vaig preparar molt bé i... Sí, sí, i després vam anar a veure doncs, tot el guarniment d'allà amb en Ferran Mascarell, que va ser l'alcalde de Gràcia.
Has fet pregons a altres llocs, també, o no?
Sí.
Clar, què té més gràcia, fer-lo al lloc d'on ets o anar a un poble amb qui no tens vinculació i que també aquell poble doncs, rebi algú de fora?
Per mi aquest és el gran tema,
Què és millor?
He de dir que sempre, si t'ho demanen, vol dir que o coneixes algú o estàs vinculat. Si t'ho demanen, simplement... Clar, jo no he anat mai a fer un pregó perquè sóc famosa, perquè jo no pertanyo...
O sigui, has anat a llocs on tenies un vincle.
Algun vincle hi havia, sí. Sí, perquè... Ai, ens faríem el trilló que fes el de la sèrie aquesta de TV3. Home, està molt bé,
Però els del poble no els hi fa gràcia que de tant en tant
segur,
vingui un famós?
Segur que sí, però si m'ho preguntes a mi, si no em vincula algú o alguna cosa... Hi vas, però ja és diferent.
Avui hem volgut recuperar alguns pregons il·lustres, originals, d'aquells que han quedat potser a la nostra memòria, o fins i tot polèmics.
Sí, n'hi ha bastants.
Per on comencem?
Mira, començo per un pregó que és força recent, el mes de maig, i que va ser polèmic, no tant pel que es va dir, sinó per qui era la persona encarregada de fer el pregó.
Cap medalla pesa tant com l'orgull de dir d'on soc, perquè jo sempre he estat, soc i seré de Lleida.
És Saúl Cravioto, piragüista, doble campió olímpic i policia nacional,
sí,
que l'any 2017 va defensar l'aplicació de l'article 155.
Vaja.
Clar, això a Lleida no va agradar massa. Diverses entitats i col·lectius van fer un manifest on protestaven per això, perquè el pregó li van encarregar a una persona que consideren que no representa els valors de la ciutat.
Sabeu que no l'havia sentit mai parlar català? Mai.
Sí, jo no.
En
entrevistes en aquesta casa, el Saúl Cravioto parla català.
Ah, mira, doncs no l'havia sentit.
És un esportista...
és un medallista.
És un dels millors esportistes de la història de Catalunya.
Un dels palistes més importants que hi ha, i tant.
Bé, pregons polèmics, atenció a aquest.
Inventin-ne algun mes per parar aquesta atrocitat i que l'estat genocida d'Israel no quedi impune. Estem per tot!
Això, sobretot a Twitter, aquest, no va agradar gaire.
Aquest crit va ser molt cridaner.
Va ser l'any,
mai més ben dit.
Va ser l'any passat a Sants. Són dues actrius de la companyia La Calòrica, l'Esther López i la Júlia Truyol, que van fer aquest crit tan, que es va fer tan viral, doncs per això, perquè estava en plena guerra, no?, a Gaza, i van considerar que la millor manera de fer-ho palès, la seva indignació era que fent aquest crit que no va agradar massa, la veritat.
Quan parlàvem de pregons, jo vaig dir
jo
des de l'inici.
Perdó, jo sí, La Calòrica, respect.
La Calòrica, respect.
Quan parlàvem de pregons, a mi em venia al cap de seguida el pregó que va fer Joaquim Maria Puyal a la ciutat de Barcelona, és un altre to, i donava el tret de sortida a les festes del 2011.
Quan l'objectiu comú s'ho mereix, sempre cal superar les diferències. Aleshores, ser generosos és sinònim de ser intel·ligents. Si perdéssim la llengua, que pel camí que anem tampoc no seria tan inimaginable, al cap del camí, al final de tot, seria responsabilitat nostra. No ens equivoquem, no sempre la culpa és dels altres. La clau, en canvi, és estimar i defensar allò que és nostre. I això és absolutament compatible amb l'evolució històricament associada als grups humans. Jo invoco el respecte per les cultures i pels costums de tothom, i també la solidaritat amb els altres pobles o grups culturals, i particularment, en el cas nostre, amb els drets dels immigrants que passen la gran pena, d'haver hagut d'abandonar la seva terra, en molts casos la seva família, els fills, i venir a buscar un lloc on guanyar-se la vida.
Això és el 2011, han passat moltes coses pel camí, i alguns dels temes que va tractar llavors i que potser semblaven una mica llunyans, doncs avui són molt d'actualitat. Va ser un programa molt radiofònic, amb talls de veu, amb recursos sonors.
Com és el Puyal?
Era el Puyal.
Semblava com un programa de ràdio.
Ho vaig preparar jo i us ho va preparar amb tot a la cavalleria.
Va fer de Puyal. Clar, de fet, pregons de la Mercè n'hi ha hagut de molt històrics i amb personatges històrics.
Clar, la llista és interminable, però buscant, ens ha fet gràcia de trobar que l'any 80 va fer el pregó de la Mercè. Una Mercè, i no qualsevol Mercè. Mercè Rodoreda. Clar, és una llàstima, perquè clar, des de l'any 80 no s'ha conservat la gravació.
No hi ha
so?
No hi ha enregistrament?
No, però el discurs és preciós. Començava dient, he fet el pregó per ser barcelonina, per dir-me Mercè i per dur Catalunya dintre meu.
Clar.
Doncs pregons. I l'altre dia ens vam preguntar, qui pot ser la persona que més pregons ha fet a Catalunya? Clar, això és gairebé impossible de saber. Vaig preguntar una mica a gent que conec. Vaig preguntar al Fel Feixedes, que és amic i gran oient d'aquest programa. Vaig dir, hòstia, Feixedes, tu i el Xuriguera n'heu fet molts de pregons. Diu, sí, ara fa algun temps que no, però sí que n'havíem fet molts. Diu, però ja sé qui has de trucar. Has de trucar la persona que ha fet pregons a tot arreu. Per exemple, a Roses, el 2010.
És per a mi un motiu d'orgullo i de gran satisfacció poder compartir estos primeros minutos de carnaval con todos vosotros.
No ens ho podem permetir, eh? És gravíssim, eh?
Però també va fer el pregó a Collbató, el 2019.
Anem al tret de sortida amb aquest foc que farem entre tots, aquest collbatonazo, eh? Efectivament. I fa així, eh?
Això és ell, eh? Piera, 2024.
Què em passa? Que jo, que durant tot l'estiu em vaig per molts pobles i ciutats fent pregons, em sento una mica impostor. Us diré per què. Perquè jo, Piera, doncs no he tingut... Bueno, no hi tinc cap arrel familiar, no hi tinc amics, a partir d'avui sí, però no hi tinc amics, no he tingut una segona residència, no hi tinc...
Martorell 2025.
Com m'agradaria pujar a l'Ajuntament, a la balconada, per fer el que fa aquest senyor i fer el pregó de la nostra festa major. A dia d'avui, que ja en tinc 53, no he fet el pregó de Mataró, encara no l'he fet, i mireu com és la vida, que ja és el segon cop que vinc a Martorell. Per això, un fort aplaudiment per
aquests
tots...
Aquests són només alguns dels pregons que ha fet l'actor Pep Plaza. Pep Plaza, bona tarda.
Ah. Bona tarda. Quina vergonya escoltar-me.
T'han trucat ja de Mataró, encara no?
No, és que Mataró, des de fa uns anys, ja ho vaig dir-ho a Martorell, a través d'un... arrel d'un pregó que va ser força polèmic, doncs es va deixar de convidar gent doncs, per fer el pregó. Sí, i sempre ara, des de fa no sé quants anys,
ja,
ho fa l'alcalde.
Ja, jo aquí a Martorell... Que es reprengui, home, que es reprengui.
No, mira, el David Bote fa el pregó i bueno, ja la gent ho accepta i es fa molta broma arrel al voltant d'això. Però, bueno, el de Mataró no l'he fet. Sí que he fet el d'Arenys de Mar, que me'l sento també com... em sento molt com d'Arenys, per arrels, perquè ma mare i el meu tiet i els meus avis, bueno, són nascuts d'Arenys i, per tant, sí que me l'he sentit com molt meu, també, aquest, no?
No els has comptat quants pregons has fet?
No. Ara, mentre estava escoltant això, que el Fel sempre m'ho diu, tu sí que n'has fet de pregons. Però jo, la veritat és que, no, així quan em pregunten quants personatges fas, no en tinc ni idea, perquè no els he comptat mai. Dic, hòstia, em fareu un favor si me'ls compteu. Dic, perquè no és una cosa que em tregui
no
el son.
Saps.
No sé. No en tinc ni idea. No en tinc ni idea. Segur que en faig més de 60, eh?
Segur.
Això que hi ha companys que diuen, en faig quants, hosti, no els he comptat. Tampoc he comptat els pregons. No és una cosa que...
Però, per exemple, aquest any en tens algun d'agendat ja, del 2026?
Mira, en tenim... Ara, precisament, abans d'entrar en directe, he hagut de trucar un moment al despatx i escolteu, digueu-me el proper pregó, perquè no... El 18 de juny a Sant Just.
Ah, mira.
No, Sant Joan d'Espí, perdona. Sant Joan d'Espí.
Al costat de la tele mateix.
Sí, al costat de Sant Just.
Sí. I que casualment també passa com amb Martorell. Que, clar, que facis un pregó d'un lloc on no hi tens vincle, ja és una mica extraordinari. Jo, quan dic que em sento una mica impostor, sempre crec que un pregó l'ha de fer gent vinculada amb aquella ciutat, amb aquell poble, per, ja sigui perquè ha nascut allà o perquè hi tingui un vincle, no? Però bé, hi ha aquesta cosa de convidar de tenir gent mediàtica que faci els pregons, ja em sembla bé. I en el cas de Sant Joan d'Espí i en el cas de Martorell, doncs seran dos pregons que hauré fet en un interval potser de 10 anys. No?
Però Sant Joan d'Espí és on hi ha TV3, ja t'uneix alguna cosa.
És
un xollo tenir, de veritat, és una ganga tenir en Pep, perquè clar, hi va el Pep amb 50 dintre
clar,
seu.
Són 50 pregons.
Tu diràs?
Sí, jo estava escoltant el Puyal i estava escoltant tots els talls que heu anat passant. I jo, el primer pregó que vaig fer, el que vaig buscar és el significat ràpidament, quan encara es buscava en el diccionari, no? I deia que el pregó de Festa Major, doncs, el que feia és que pregoner o pregonera animava a la gent del poble a participar massivament en tots els actes que programés el poble, no? I aleshores m'ho vaig agafar molt al peu de la lletra. I el que faig és que tots els personatges que faig, o uns quants, animen a la gent a que participin d'aquell programa i d'aquelles coses que m'informo jo del poble o ciutat. Ah. I acabo dient que totes les orquestres que venen enguany a la Festa Major m'han demanat que us escalfi una mica la veu i que ballem una mica. I acabo fent una mica d'animador infantil, que és molt gros. Dalt de la balconada, agafo la guitarra...
Una mica de festa.
Comencem a cantar... Sí, i acabo amb aquest xupinazo que faig jo amb els meus efectes de so que porto sobre. I
és que a més canta molt bé.
No, home, és que el Pep és l'home de l'orquestra. L'orquestra.
Això d'estar al Polònia ens toca fer de tot. I al final...
Anava a dir... És que jo crec que ara vull fer un pregó per donar per inaugurada la temporada de pregons.
Ara mateix?
Jo crec que, com que tenim un balcó aquí a Catalunya Ràdio...
Clar, allà dalt, al pis 3.
Tenim un balcó al pis 3, doncs crec que pujaré al balcó i faré com una mena de pregó per donar per inaugurada l'època de pregons.
I nosaltres podem sortir fora sí. I aplaudir-te?
Hauries de sortir a aplaudir-me, Elisenda. Però, clar. Pep, què ha de tenir un pregó? És a dir, què em recomanaries o què em desrecomanaries a l'hora de fer un pregó?
Primer de tot, donar la benvinguda, eh? Això és bàsic, no? Amics i amigues, oients i oyentes, amics i oients de Catalunya Ràdio, la tarda, etcètera, etcètera, no? I a partir d'aquí, improvisar. Vull dir,
sí, eh? Tu no portaries si unes notes.
Jo porto... jo no porto res mai escrit, mai, perquè a vegades...
Aquesta és la diferència entre un crac...
Jo faig un pregó atípic.
Quina creativitat,
la gent que em demana per fer el pregó, alguns pobles em diuen que ens podria enviar el pregó escrit. Dic, no, si el que haig d'enviar escrit...
No,
ja
està, no existeix, el pregó escrit no existeix.
Els hi puc dir que no ofendrem a ningú, que serà una cosa d'un humor molt blanc, que la gent s'ho passarà molt bé, i mira, tinc la sort que quan acabo el pregó, en el cas de la Seu d'Urgell, que va ser una meravella, ella l'any passat, acabo el pregó i hi ha un contracte per l'any que ve per anar a fer l'espectacle, no?
Clar, o sigui, és collonut, en el fons és com si anessis a fer una mica de comercial de tu mateix, no? Aquí us ensenyo el que puc fer, l'any que ve ho fem ja...
Més que de comercial és... El primer acte de la Festa Major ha de funcionar. I si el tret de sortir de la Festa Major va bé, l'altre va tot rodat ja, no?
Clar.
I és el que jo intento, que la gent s'ho passi bé, que tan grans com petits se sentin identificats amb aquell pregó, que riguin, que cantin, que aplaudeixin i que segueixi la festa.
Doncs vinga, va, aquí intentarem fer el mateix que continuï la festa a la tarda. Pep Plaza, moltes gràcies per atendre'ns, una abraçada molt forta.
A vosaltres, un petó a l'Hisenda.
Adéu, carinyo.
A veure...
Com ho farem, això, ara?
Podem agafar un micròfon, sí? Ah, mira, ja ve la Carla. Oi, la Carla.
Sort de la Carla, que és eficient.
Oïdors i oïdores de la tarda de Catalunya Ràdio. Això va de veres.
Francesc Garriga es disposa
a fer la locució
del pregó.
Efectivament, un micròfon de mà i està marxant de l'estudi.
Ens ha plantat aquí.
Sí.
Molt bé, nosaltres haurem de sortir fora.
No?
Et sentim perfectament,
em
Cesc.
Em sentiu, és que sí. Sento fluixet, això.
Puja't el volum. És que això amb l'edat també perd.
També. Però se't sent bé, Garriga.
Se't sent molt bé.
Ara ho sento.
Ha marxat, pels que no ens veuen, clar, només ens senten. Doncs ara deu estar...
Ara té tres pisos, per la balcó.
Sí, estic pujant. Em sentiu?
Sí.
Ara sí, ja està, ja ho tenim tot controlat, això. És que m'han preguntat si se sentia bé per línia interna.
Ara veurem si estàs en forma, tres pisos.
Sí, a veure, aquests tres pisos a vegades cansen una miqueta.
Home...
Però, clar, és divendres tarda i la gent està molt concentrada ja preparant els programes que venen.
Has de saludar algú, sempre queda bé.
Sí.
Ei, hola,
a veure, mira.
A veure qui es troba.
Tinc el Marc Andreu.
Veus?
No sé si hi ha el Macià, perquè hi ha el Macià. Macià! Vine, home! Que això ho havíem pactat.
Sí, acabeu de sintonitzar.
Ernest Macià, com estàs?
Bona tarda, Garriga està pujant.
Què dius?
No, que estem...
Estic a parreu de pregons.
Sí, tu has fet mai cap pregó?
Jo en vaig fer un fa 7 o 8 anys,
a
Vilada, saps, allà al Berguedà?
Sí, a meitat.
Era el poble que estiuejava de petit i va ser una miqueta, no?, com tornar a la infantesa, no?
Què vas dir el pregó?
No me'n recordo, fill meu, no me'n recordo. No sé què vaig dir, però sé que portava escrit i vaig acabar improvisant.
Doncs mira, ara, si vols, pots sortir al carrer, que vaig a fer el pregó per l'inici de temporada de pregons. Ai, ja està, ja som aquí.
Arribat?
Mira la Marta del Cor, està treballant aquí la Marta del Cor a la redacció, que no vegis. Som al balcó. Ara sentireu que de cop i volta se sent el soroll del carrer.
Ja és el balcó arribat al telèfon.
Estic veient càmeres que t'enfoquen, Garriga.
Ha sortit tota Catalunya Ràdio,
Sí, una gentada de poc.
Com esteu?
Cric.
Diuen que estan bé. A veure, doncs anem a pronunciar el discurs del pregó. M'adreçaré... És que no em fa por que això em caigui.
Espera't. No, per Déu, que no et caigui el micròfon.
No, no caurà res aquí. Vinga, estem preparats?
Vinga, va, tots atents.
Vinga, va. Oients i oientes de Catalunya Ràdio, des de la tarda volem marcar l'inici de temporada de pregons a les festes majors. Per això volem celebrar aquesta peça tan nostrada donant-vos algunes indicacions per si mai heu de fer un pregó. Pregoners, pregoneres, aquestes són les coses que hauríeu de tenir en compte abans d'escriure els respectius discursos. Primer, no feu servir ChatGPT.
No.
Ho he provat i els fa fatal i no té cap gràcia i és una pena. Segon, practiqueu-lo abans a casa. No sortiu al balcó de l'Ajuntament sense saber-vos una mica el text, sisplau. Tercer, que no tots siguin coses bones. Trobeu alguna crítica al poble? Segur que hi ha algunes obres que no s'han acabat. Segur que hi ha algun veí que és una mica torracollons. Feu-lo sortir al discurs.
Tingueu en compte també que som a un any d'eleccions municipals. No s'hi val fer la pilota a l'alcalde, que sí, que els paguen molt bé els pregons. Bé, aquest no. Però no cal fer la pilota. I últim, dosifiquem el concepte visca. Visca això, visca allò, visca el poble. No calen tants visques. I finalment, un record pels famosos i famoses de cada poble, que com el Pep Plaza, un any més, viuran una festa major sense que el seu propi ajuntament els truqui mai per fer un pregó. Va, que l'any que ve serà el vostre any. Que tingueu una bona temporada de pregons, visca la tarda i visca Catalunya Ràdio.
Bravo!
Bravo, bravo!
President de la tarda, visca! Bravo!
Gràcies, companys. Bravo. Gràcies. Una pausa i seguim a la tarda, que la festa major s'ha de pagar.
Que ha de baixar, que ha de baixar.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. Quadis British Punès.
Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
Hola!
Ja som aquí!
Aventures infinites.
Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
Amistats de les bones.
És veritat!
Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
Quina meravella!
Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Tast Vertical, amb Empar Moliner.
El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
I ara anirem a Collserola, perquè els veïns de la zona estan farts de les restriccions per la festa porcina i demà han organitzat una caminada popular per desafiar el tancament.
Sí, amb el lema Reobrim Collserola, els veïns s'han organitzat per fer aquesta caminada. Diuen que serà una caminada pacífica, però reivindicativa, doncs per reclamar que tornin a obrir el parc, perquè ja fa més de 6 mesos que hi ha restriccions i que no hi poden accedir. A més, han impulsat una recollida de signatures a change.org, on demanen mesures proporcionades que tinguin en compte el benestar i la salut mental de la població. De moment ja tenen més de 5.500 firmes. I és que la gota que ha fet vessar el got ha sigut el rodatge, els últims dies ho haureu vist, d'aquesta nova pel·lícula de Russell Crowe, a la zona zero, just a la zona zero del brot de pesta porcina. Clar, no entenen com si pot rodar una pel·lícula i, en canvi, ells no poden sortir ni a passejar, ni a córrer, ni anar amb bici, ni res d'això.
La Cristina Lié és veïna de Cerdanyola del Vallès i és organitzadora d'aquesta campanya. Cristina Lié, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El que es farà demà és un desafiament a les normes, clarament, no?
Clarament, sí. Tot va començar arrel de la signatura, de la recollida de signatura de firmes, que la idea era, pues, això, donar visibilitat i protestar, d'alguna manera, perquè portem molts mesos sense poder accedir al parc. Llavors, una veïna va ser la que va tindre la idea de fer la caminada, o intentar-la fer, precisament també per donar visibilitat i dir: estem farts, estem cansats, hi ha molta gent que està malalta físicament o mentalment, necessiten la muntanya, perquè la muntanya és salut. No és el mateix caminar per asfalt que caminar per muntanya.
Per camins de terra, clar.
Clar, però, exacte, però, algú, clar. Però algú es podrà dir que caminant per la muntanya ara el que pots provocar és un problema de salut encara més greu.
És que, a veure, no entenem unes coses. Hi ha gent que viu a dintre de Collserola, baixa amb els cotxes, no neteja les rodes dels cotxes. Els mateixos agents rurals tampoc ho fan. Ara mateix jo, fora de casa, tinc la Riera de Sant Cugat i han passat totes les ovelles que es pujaran després a Collserola. O sigui, han baixat i tornen a pujar a Collserola. Òbviament, no tinc res contra les ovelles, no tinc res contra el pastor, però vull dir, és una cosa que dius, o todos o nadie.
Les ovelles sí, però nosaltres no. Escolta'm, i en una zona acotada de Collserola també es feien maniobres militars. Encara les fan o tampoc fan res?
Bueno, ara mateix, a la zona on jo, on nosaltres vivim, no veiem massa... Al principi sí, eh? Al principi sí. Era horrorós. A més, veiem realment o senglars o la terra remoguda que havien passat a senglars, i així, i ara no. Però clar, estem a Cerdanyola, el que és la zona zero, diguem, i que és on més es va treballar des del principi. Però és que clar, al principi encara dèiem, mira, té una raó de ser, vale, però ja no.
Perquè
ja no.
Heu convocat això oficialment, aquest Reobrim Collserola, aquesta caminada pacífica i reivindicativa. S'ha posat a contacte amb vosaltres algun ens del govern que us digui, sisplau, no ho feu, o compte que us exposeu a multes? No heu rebut cap resposta?
No. No ho hem fet tampoc oficialment, eh? O sigui, això s'ha anat compartint, que tampoc pensàvem que arribés tan lluny. I
quanta
més
gent,
que res per
quanta
fer,
gent sereu doncs demà, creus?
No tenim ni idea, perquè, clar, uns ho diuen per aquí, uns ho diuen per allà, hi ha gent que diu si vindrem en bici, si vindrem amb els gossos, famílies... Volem fer-ho, òbviament, pacíficament, no volem ningú enrenou, ningú lío, ni res. El que volem és que valorin la reapertura de Collserola, perquè és que considerem que s'ha fet molt malament la gestió, perquè crec que s'hauria... Aquí no hi ha granges, i les granges que hi ha més a prop, home, controla el perímetre de les granges, controla les entrades i sortides, desinfecta camions, vehicles, el personal, etc. No? I deixa'ns a nosaltres pujar. Deixa'ns viure.
Teniu el suport d'algunes autoritats, no? L'alcalde de Sant Cugat del Vallès, crec que...
L'alcalde de Sant Cugat, sí, he vist que sí, que ha dit que vindria... no he parlat amb ell, però sí que he vist que està molt enfadat. Hi ha diversos alcaldes que estan enfadats, però aquell pues, és com que ha donat més la veu i diu ja està bé, que són més de 6 mesos aquí. Que és pitjor que quan el Covid, saps?
Hem intentat parlar amb la gestió pública del parc de Collserola, hem intentat parlar amb la Conselleria del RAM, la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, han declinat fer avui declaracions sobre aquesta qüestió i, per tant, no sabem quina és la resposta oficial, com tampoc la saben des d'aquesta plataforma dels afectats o dels que volen que es reobri Collserola. En tot cas, demà aquesta caminada pacífica i per protestar per aquest tancament dels veïns que estan farts de tants i tants mesos del parc tancat. Cristina Lía, que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Que la muntanya és salut.
La muntanya ho és, sí.
La muntanya és salut, això no hi ha dubte. De Cerdanyola ens anem a buscar el poble més feliç, que no sé si...
Ai, sí, el Pérez Esquerdo.
Home, anem lluny, però no tan lluny de Cerdanyola. Xavier Pérez Esquerdo, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Garriga.
On pares?
Mira, hem vingut fins als peus de Montserrat.
Ah, mira.
I amb el nostre tècnic d'exteriors, el José Antonio Muñoz i jo, som aquest poble que viu entre la història, la muntanya i una de les llegendes més famoses del país.
Ah.
Aquí fa més de 200 anys... Diuen que el ressò d'un simple timbal va ser capaç de fer retrocedir tot un exèrcit napoleònic.
No hi pensava,
ai, Elisenda, que ja saps on som, no?
Home, sou el Bruc.
Exacte, benvinguts al Gru, al Blu, al Bruc.
Oi, 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 oi.
Quins nervis.
Sí, perquè aquí hi ha molt de moviment, perquè aquest cap de setmana celebren la festa del Bruc, del timbaler, la festa del timbaler. I ara estan muntant tot de taules. De fet, començo a veure gent ja disfressada, timbals que arriben fins aquí i que suposo que després de les notícies de les 5 els farem sonar. Però t'he de dir que el més curiós de tot, encara avui, hi ha gent que intenta localitzar el lloc exacte on va sonar aquell timbal.
Ah, clar.
No sé, ja
que ressonés bé perquè semblés un exèrcit de timbalers, clar.
Vull pensar que has portat un timbal per fer de timbaler.
Mira, aquí tenim un timbal, a veure, ah! Tal com et dius.
Hola, em dic Arnau.
Arnau, pots tocar una miqueta? Ja sé que t'acabo d'agafar en fred, que acabes d'arribar, eh? Agafeu-li el mòbil i la faixa, a veure. Oh!
Doncs això va fer cagar l'exèrcit de Napoleó.
No, això no, sí, sí. Això amb el ressò multiplicat, sí. Com si fos com centenars de clar, oh, quina
por. Clar, tenim aquí les muntanyes de Montserrat. Sí. No sé, això no sé si serà llegenda o no, però després ho descobrirem. El que sí que intentarem respondre és a la pregunta que ens fem cada divendres aquí, a la tarda de Catalunya Ràdio. Serà el Bruc el poble més feliç de Catalunya?
Ah?
Sí! Ho descobrirem a partir de les 5 de la tarda. Per cert. Ara ets el Bruc, però escolta'm una cosa. Xavier Pérez Esquerdo.
Ja sé per on vas.
El dimarts no seràs el Bruc.
És molt fort.
No.
El dimarts seràs... gairebé al mateix lloc que Bad Bunny fa uns dies, amb un escenari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Sí, senyor.
Presentant el Papa de Roma.
És molt fort, això,
És molt doncs jo
fort.
També em vaig pensar que... Per què jo? Per què jo havia de presentar el Papa? No sé.
Perquè
sóc creient. Sóc igual de pecador que vosaltres.
I perquè ets un home que busca la felicitat per Catalunya.
Ah,
i dit, home...
Sí, la meva felicitat és més interna, és més barata.
Escolta'm, coneixeràs el Papa?
És home, possible. Segur. No ho sé. Pot ser.
Sí,
vols que
home.
Vols que demani benediccions per vosaltres?
Home, per home, favor, per la tarda.
Va. Compteu-hi.
Que ve una GM d'aquí 3 setmanes.
Hem d'estar ben beneïts.
Ai.
T'has imaginat com serà la conversa amb el Sant Pare, si es pot produir?
Li diré que benvingut a casa nostra i que...
Ara se'ns ha posat nerviós i tot, només de pensar-ho.
És que ho farà molt bé.
Serà increïble.
Farà molt bé el Xavier.
Però i la presentació ja la tens allò apamadíssima.
Sí, ja fa temps. Això ho tenim des del gener, ja fet.
Què dius?
I tot aquest temps en secret, que fort, això.
Sí, m'ha costat molt aguantar-ho.
Ets un punyetero.
Que clar, no podia dir res a ningú.
Ets un punyetero.
I feia gràcia perquè jo ho sentia.
Ben fet.
Que anàveu dient coses sobre, oh, que vindrà o no vindrà, i qui cantarà, i qui... I jo pensava, m'estic morint de riure, perquè clar, jo ho sé tot i vosaltres ho estic inventant.
Ens vas deixar fer el ridícul. Ens vas deixar fer el ridícul, eh?
No, això jo
prenc nota de cada any que ve.
No podia dir res. Ara que ja se sap gairebé tot, doncs no tot, però ara ja visc una miqueta.
Què ens falta per saber?
Hi ha més sorpreses?
Doncs sí, hi haurà coses molt interessants. Però no puc dir res.
No, ja sé que no pots dir res. Però...
Què?
Àmbit musical?
Què preguntaràs, sobre la Rosalia?
No, que no preguntaré res concret. Només vull saber. Però ens espera una sorpresa encara en l'àmbit musical, en l'àmbit de performance, en l'àmbit de... no sé... Digue'ns l'àmbit.
Una presència que no s'espera potent allà al seu costat?
No, la presència és la de Jesucrist, que és la que ha de tenir més importància de totes.
Jo parlo d'algú humà.
Va.
Jesucrist era humà, també.
Ai, mira com s'escapa, eh?
Digue'ns per on anirà la sorpresa.
Hi haurà coses de la nostra cultura.
Castells!
Jo
ho veig. Castells
amb
el Papa,
allà,
amb un
Montjuïc.
Ens conformem
amb... Ja no més de la llengua.
Molt Catalunya.
Ens posen uns castells aquí. Ai, els castells!
Et dic una cosa, Garriga. Mai que vulguis confiar un secret a algú...
Xavier Pérez Esquerra. Quedem un dia i que t'explicaré unes quantes coses i llavors te les hauràs de menjar amb patates i no les podràs explicar a ningú i ho passaràs fatal.
D'acord.
Va, Xavier, a les 5 ens hi posem des del Bruc. Una abraçada.
A fins ara.
Farem una pausa i quan tornem anirem a prendre el sol, però amb protecció.
Vigileu sempre, eh?
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El Comerç Local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú, amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a La Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio... Postdates. El caminant podia imaginar-se que el món existia encara, que estava tot just formant-se. De Entre dos silencis, d'Aurora Bertrana. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
T'agrada prendre el sol, Elisenda?
Amb molta, molta protecció. No, m'agrada més nedar... És que em cremo viva, jo.
Sí, ets a les meves.
Sí, jo sóc de pell a top, és un desastre.
Has fet mai allò rajos uva?
Sí, n'he fet. N'he fet, però és que m'avorreixo. Aleshores, no. Saps què passa? És que m'ho passo més bé des de petita, eh? Brincant i nedant i a l'aigua i tal, i sortint, i aleshores a l'ombra.
Bé, a la tarda ens agrada l'estiu, ens agrada el sol, però també volem ser responsables i informar i informar-vos amb gent que en sap de veritat, com per exemple la doctora Andrea Convalia, metge dermatòloga de l'Hospital Clínic. Doctora, bona tarda.
Bona tarda.
A l'estiu creixen molt les demandes, les peticions per temes de l'exposició al sol. Això, noteu que la gent es preocupa, s'interessa?
Mira, sobretot es preocupen del que es veuen a la pell quan comencem a portar pantaló curt, samarreta, màniga curta, pigues noves,
taques que no s'havien vist.
Exacte. I moltes vegades, afortunadament i cada vegada més, consells de com cuidar la pell de cara a l'estiu. Jo crec que hem fet una bona feina aquests últims anys, no? La gent cada vegada té més consciència que doncs, aquestes cremades, no?, que comentàveu abans, que hi ha molta gent que té tendència a cremar-se de seguida, estan vinculades també doncs, a l'aparició de càncer de pell i també al fotoenvelliment de la nostra pell.
La gent ve a vegades amb consultes... És a dir, la majoria de consultes són per coses que no són res o al revés? Tenim més coses de les que consultem?
Doncs moltes vegades la cosa per la que es consulta no és la important.
Jo venia per això i no res, però ojo, que he vist una altra cosa, que tal?
Sí, per això moltes vegades demanem als pacients que es treguin la roba pràcticament per complet per poder explorar tota la pell, perquè moltes vegades el que el pacient percep com a una lesió premaligna o maligna, en realitat potser és benigna, és una queratosis seborreica, que en veiem moltes, i en realitat aquella lesió que ell no s'ha vist o que no li ha donat importància és la que realment hem de treure i portar a analitzar perquè pot tenir un risc.
Corren molts disbarats a les xarxes socials, no?
Molts. Efectivament.
I us ve molta gent dient, no, és que vaig llegir que això va molt bé, i els heu com d'educar, de donar, de dir, doncs
sí,
no...
Sí, tenim doble feina, jo crec, no? Perquè tenim que desmentir el que ja pensen, no? Que, o que han llegit, i a més, doncs, tornar a donar el missatge adient.
No me'n puc estar de recuperar el discurs de Marcos Llorente, el futbolista, conegut per teories com la durícia solar o per negar la relació entre càncer de pell i exposició al sol. Bé, va tornar a insistir fa uns dies a un altre programa molt divulgatiu, El Hormiguero, d'Antena 3.
Lo único que promovemos nosotros es una relación con el sol coherente, de exponerse poco a poco, de adaptarse y no vivir con ese miedo del sol que...
Pero estamos de acuerdo que siempre que tomas el sol la piel paga un precio.
Debate largo. Yo no estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo.
Es como el deporte. Cuando tú haces deporte, haces pesas o lo que sea,
sí,
el músculo sufre, pero es un dolor esperado, útil para el cuerpo y que te va a hacer más fuerte.
Quan sents això, què penses? Té una part de raó?
Exposar-se al sol de manera coherent és la part de la frase amb la que em quedaria, no?
Després, o sigui, la canviaria.
Després la canviaria. Doncs amb aquest tipus d'informació el que passa és que es barregen termes que semblen reals amb termes que no són adequats. Per exemple, quan hi ha una exposició repetida de la pell al sol, el que hi ha és un dany al DNA que en moltes ocasions no es pot reparar. No és el mateix, doncs, que una hipertròfia muscular secundària a un exercici successiu. Per tant, la pell no s'entrena. S'entrena, no és com fer peses, no? Llavors aquí sí que hi ha, doncs, aquesta part d'exposar-se al sol de manera coherent, d'aquí tots estem d'acord, però manera coherent vol dir, doncs, buscar l'ombra, no exposar-se a les hores centrals del dia, intentar portar mesures físiques de protecció, que a vegades, doncs, no les mencionem tants, però els barrets, les samarretes, la roba, no? Buscar l'ombra, no? Amb complements, i després la fotoprotecció solar, no? En format, doncs, cosmètic, en format crema, que seria un complement més que hem de fer servir en el nostre dia a dia.
He sentit autèntiques barbaritats de gent que segueix influencers com aquest que hem escoltat, que diuen, mira, jo els meus fills no els hi poso crema solar, perquè, clar, els nostres avantpassats no tenien crema solar, i ben bé que van sobreviure, i penso, home, ja...
Com contestem a això?
A veure, el que passa és que ara tenim molta més informació. Abans també es fumava davant dels nens petits, no? I ara mateix, doncs, tots estem d'acord, no? I espero que tots ho estiguem, de que davant d'un nen petit amb una habitació tancada ningú es posarà a fumar i omplirà l'habitació plena de fum, ni tan sols a l'aire lliure, no? Jo crec que a poc anem aprenent moltes més coses i hem de, doncs, beneficiar-nos d'aquest coneixement. I si sabem que el càncer de pell està provocat per la radiació solar en la major part dels càncers de pell, doncs, òbviament, si tenim mesures per prevenir-lo, el podem prevenir.
És un càncer, perillós, perquè sovint no es detecta fins que és massa tard. El pare d'un amic va morir de càncer de pell i em vaig quedar parada dient... De càncer de pell? No donava crèdit, doctora Convalia. No pensava, home, això t'ho detecten i de seguida s'atura, no? Càncer de pell és com, no, epidermis, res. I no, i ara massa tard.
Sí, a vegades el que passa és que es consulta tard o no es detecta, per això sempre recomanem intentar fer unes revisions un cop a l'any, no? I que més o menys ens coneguem el nostre cos i sapiguem si una lesió és nova o ha canviat per consultar a temps. Hi ha molts tipus de càncer de pell que d'això no se'n parla tant, no? I això també dona lloc a vegades a interpretacions errònies de dades reals, no? El que sabem és que el carcinoma vasocel·lular, que és el carcinoma de pell més freqüent, està pràcticament en tots els casos vinculat de l'exposició solar. El carcinoma escatós també està vinculat pràcticament en tots els casos a l'exposició solar. I el melanoma, és veritat que hi ha vegades que té una base més genètica, però també, doncs, empitjora o té més risc, no, d'evolucionar amb aquest dany al DNA per l'exposició solar.
Perdó, vaig a fer un incís, Francesc. I la Judit i jo som de pell totalment clara, claríssima, d'aquella que ens posem, això que se'n diu com a gambes.
Exacte.
Però ara ens poden estar escoltant oients que tenen la pell molt fosca, una mica fosca, que fem llet, o d'aquells que són blancs a l'hivern, però a l'estiu els hi toca el sol 30 segons i ja s'han posat negres. tothom s'ha de cuidar, tingui la pell del color que tingui, de la manera que ho està dient vostè?
Tothom s'ha de cuidar la pell, però és cert que hi ha fototips que tenen una millor tolerància, diguéssim, a l'exposició solar, i al final això doncs, és una adaptació de la pell al llarg de molts anys, no? Perquè quan parlem de pells més fosques, normalment són pells que originàriament doncs, estaven a unes latituds que tenien que, diguéssim, estar molt més protegides del sol. Uh-huh. I pells més clares, doncs, amb unes latituds que habitualment necessitaven menys raig solar, no? Per exemple, per sintetitzar la vitamina D. Ara estem, no?, en un món molt global, no? Tenim pells fosques, pells clares a tot arreu i hem d'aprendre, doncs, a adaptar com cuidar la nostra pell en funció del nostre fototip. Però tots necessiten cuidar-la. Qui més, qui menys, i tots necessiten protegir-se. La millor protecció, com us comentava al principi, és intentar buscar l'ombra. És que això se'ns oblida. Però inclús passejant pel carrer hi ha dues esceres, una té ombra, una té sol, no? Aquests petits canvis també estan protegint la nostra pell. La roba que portem, els barrets, no? A vegades no cal ni entrar en la discussió del fotoprotector, que òbviament és una eina superútil per ajudar que la nostra pell no es cremi. Però a més tenim tantes eines per ajudar a protegir-nos.
Podríem estar molta estona i, de fet, el que haurem de fer, Carla, és dir-li a la doctora que vingui un altre dia i podem fer-li més consultes. Però no volia acabar sense comentar una qüestió que es va comentar també molt a la redacció, que són els autobronzejadors.
Ai, sí.
Que s'han posat com molt de moda i no sé si és una bona alternativa a prendre el sol i guanyar una mica de color, de forma artificial, entenc, però sense fer mal a la pell. Són ja més segurs que abans? Taquen, no taquen? Són un problema, no són un problema?
A veure, aquí l'autobronzejador entra dintre de la polèmica de dir, escolta, per què no acceptem el color que tenim?
Ah.
No? Però bueno, com que m'has preguntat una altra cosa, et contestaré amb el tema de la seguretat. En principi, els autobronzejadors són derivats de la canya de sucre que tenyeixen les cèl·lules superficials de la nostra epidermis i, per tant, en principi, no s'han associat, diguéssim, amb cap efecte maligne sobre la nostra pell. El que sí que a vegades, doncs això, el que fan és que ataquen, depèn de la quantitat de pell morta que tens a sobre, a zones del cos, per exemple, els colzes, poden absorbir massa autobronzejador i després queden zones com atronjades, una mica, doncs, inclús estèticament...
Quina és
no?
una mica parent de Donald Trump,
exacte,
eh?
Això no va dir Donald Trump.
El color de Cheto.
Sí, Cheto.
Bé, s'ha de vigilar, en tot cas, no és perjudicial directament per la pell, però...
Això sí, hem de tenir en compte que l'autobronzejador a vegades pot donar una falsa sensació de pell morena i de sentir-se molt més protegit, i no. S'ha de posar igualment la crema solar, perquè encara que portis autobronzejador, et cremes igual.
Doncs és la doctora Andrea Convalia, que és dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ha estat molt interessant. Abans d'acabar l'estiu, és que la Carla té moltes preguntes, a més. La Carla és la reina de la Moranó d'aquest programa.
Ens fa enveja a tots.
Bé, enveja o li hem de dedicar-la, prou ja.
A vegades és que és això, és el color de cadascú. Yeah. Hi ha moltes persones que tothom els diu que quant de sol han pres, no? I en realitat és el seu fototip.
No, la Carla pren el sol.
La Carla passa moltes hores a la seva terrassa.
La Carla no té excusa. Doctor, gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Una pausa i atenció a l'aparició històrica en aquesta hora de la tarda de Catalunya Ràdio.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes. Silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Per tu, que l'estiu és un no parar. I per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2 euros amb 54. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa mayúscula.
No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
Jo, abans de ser mare, no em considerava precària. Ara sí.
Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònies. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
Fem possible un estiu per tothom.
Junts ho farem possible.
Col·labora amb Fundesplai.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Juliana i la Marta i...
On són?
Roger.
Ah, no han vingut.
Ah, hi ha el Marc Andreu, Marc Andreu.
Hola, pandons.
No ens mira ni a la cara, està amb el mòbil. Aquí estava
enviant recomanacions.
Aquí estàs escrivint.
Estava enviant a un amic recomanacions de la millor aplicació per trobar parella.
Ah, mira.
Pots llegir les opcions?
No m'han preguntat, Bumble o Hinge?
I què has dit?
I he dit, ara tothom està a Hinge. A Bumble ja no hi ha tanta gent.
Tu ets a Hinge?
No, i jo he dit, jo també m'haig de fer el perfil, perquè fer-te el perfil sempre és com la part més...
S'ha d'escriure molt a Hinge.
Bola,
quina diferència hi ha entre Hinge i Bumble?
Hi ha més opcions.
Sí.
Més característiques de descripció.
Ah.
Tens experta, també, eh?
Fa molt que m'heu explicat el que era, eh? Jo ara em sento com la mare Teresa Forcades, eh?
Vols que t'obrim un perfil?
Em sento una mica
el perfil ara ràpid,
com Teresa Forcades o Sor Lucía Caram.
Andreu fa bones fotos.
Sí, jo faig bones fotos.
No sé, jo m'he trobat...
Vaja, que si vols, no és obligatòria.
Semblo l'abadessa del Montsant Benet. Bé, igual elles tenen i jo no.
També podria ser.
El teu amic, quin és que s'obrirà finalment?
Hinge. Sí, anem tots cap al Hinge.
Tu en tens, Marc Andreu, de Hinge?
Ah, me'l vull fer, si ho acabo d'explicar, que haig de fer el perfil.
Que cobrem per fer una col·laboració.
No, per res, per res. A veure si també surten aplicacions...
Bumble o Hinge? Bumble, jo crec que em vaig quedar amb Tinder.
Però tu no en tens cap altre?
Sí, hi ha altres, evidentment, que s'utilitzen, com tu, com tothom, que busca...
Quina més tens?
Mira, la de Som 3Cat tinc. Plataforma 3Cat, perquè allà hi ha la gran cita i allò també és una manera per lligar amb altra gent.
Ja.
Però diuen que tots aquests lamins hi ha mals i companyia, ni Bumbles,
no,
ni Fitch.
No, tenen aquella especial.
Instagram.
La Raya.
I si no, directament per Instagram. Instagram.
A veure, què tenim avui el que no surti? Perquè el fas tu sol?
No, que els nostres companys
els
estan
meus,
preparant...
Els meus amics
i companys de programa estan preparant moltes altres coses, perquè la setmana que ve anem al teatre, també, i
sí,
tenim altres coses.
Saps que fan una obra de teatre? Que la fan recurrentment.
Una obra de teatre sembla que sigui l'obra de final de curs.
Fan com uns pastorets.
Com si aquí la tarda féssim obres de teatre.
No ens han convidat. No ens han convidat.
Això és molt gros.
No ens han convidat.
Bueno, Garriga, tu encara, que tu hi has anat en alguna.
O pagant.
No és veritat.
No vaig pagar.
News a Catalunya Ràdio, ja.
No vaig pagar.
Avui parlarem una mica dels famosos que van estar ahir al Primavera Sound, o que no van poder actuar ahir al Primavera Sound.
I a Ferran Torres, farem especial alguna a Ferran Torres.
Una mica sí, no? Parlarem també d'això, i també d'una molt bona notícia que va anunciar ahir una de les cantants més estimades del que no surti d'aquí.
Ai, sí.
Que ha rebut un berenar.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Ah, m'indiquen que no era un berenar, que era el que va rebre la cantant aquesta famosa.
No, va rebre el públic. La gran notícia. De la Rigoberta, si que ho saps. L'escolta el que no sortirà aquí, si no...
Un bon regal.
Saber-ho.
La seva parella va venir.
Dona la bona, vam tenir aquí dimarts o dimecres. Mira, que tinc al telèfon l'Alba. Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que has rebut un berenar a l'oficina?
Sí, i tant. Una coca molt bona, de xocolata.
Que bé. I qui creus que te l'envia, aquesta coca?
Home, jo crec que la gent que està aquesta tarda treballant amb mi per aquí, en plan Hortos Enginyers.
Ah, sí? Els enginyers sou molt de tenir detalls d'aquest tipus?
Sí, es veu que sí, ostres. Últimament estan, bueno, en fire tots.
Carai, escolta. Bé, ara et saludarà algú, a veure si forma part d'aquesta enginyeria que teniu aquí muntada.
A veure.
Ja pots saludar.
Hola, Sarola. Hola, Júlia Santos.
Què tal?
Molt bé, perfecte. Hosti.
De què us coneixeu, Alba, Júlia?
Home, i tant, companyes de feina, amigues, tot.
Que bé. I, Júlia, per què li has volgut enviar aquest berenar a l'Alba?
Bueno, bàsicament perquè fa una setmana que té 50 anys i els companys estem preocupats per saber a veure com els porta.
Com els portes, Alba?
Molt bé, perfecte, molt bé, molt bé. Hem començat amb bon peu. M'he deixat dues vegades el mòbil a casa i tot el celular dues vegades. Bueno, coses que passen a certa edat. Però bueno, a part d'això, tot l'altre bé. Clar, físicament ara ho farem més cames, no? Clar. Perquè veig que com que la memòria fallarà, doncs pues mira...
Sort que no te l'has deixat avui, que no t'hauríem pogut trucar per fer...
Sí, avui sí que hagués fet allò.
Ai,
mira, una error fatal, però no, molt bé. S'estan passant, eh? En sèrio. Són molt macos, eh? Els vull agrair perquè, en sèrio, és un equip estupendo. Treballar amb ells i amb elles, més que companys de feina, amics i amigues, i molt bé.
On sou? On és això de Plan Hortós Enginyers?
Sí, és la millor enginyeria que treballeu a Catalunya. I estem ubicats a Olot.
Molt bé, doncs una abraçada forta a Olot. A Júlia, Alba, una abraçada forta. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Elisenda, gràcies.
A tu.
Marc Andreu, que vagi molt bé.